Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquesta nit, quan faltin 10 minuts per a les 10, s'estrena el programa Sense Ficció de TV3. S'estrena el documental Toquima, rescat al mar Egeu, codirigit per la periodista santcugatenca Arantxa Díez i David Fonseca, produït per La Caseta, Idees Factory i TV3. El documental explica la història d'Òscar Camps, un socorrista català que es llença cada dia a les aigües de l'illa de Lesbos per salvar vides de refugiats que fugen de països en conflicte com Síria, el Líban i l'Afganistan. És tema de portada aquesta situació i també aquest reportatge en els rotatius d'avui, i ho hem comprovat fent aquest repàs a les portades dels diaris. Doncs en continuem parlant i ho fem precisament amb Arantxa Díez, que ja ens acompanya. Arantxa, molt bon dia.
Bon dia.
L'experiència posa els pèls de punta.
Home, doncs sí, és l'experiència, la situació és molt dura, és impactant, molt inhumana. Molt difícil, sí, una situació difícil.
I què és el que aporta de nou aquest reportatge?
Bé, jo crec que el documental Toquima, rescat al mar Egeu, sobretot el que fa és ensenyar, per una banda, la feina que fa aquesta ONG, que és Proactiva Open Arms, que és una ONG catalana, badalonina, de fet, ensenya la tasca que fan al mar de Lesbos, al mar Egeu, just davant de la costa turca. Quan nosaltres vam arribar a l'octubre, eren els únics socorristes que hi havia a l'illa, eren les úniques persones que es ficaven a dins de l'aigua per salvar vides. Ara ja hi ha més gent, al cap dels mesos hi ha més organitzacions que han reaccionat. I també ensenya el dia a dia, és a dir, nosaltres hem vist moltes imatges al TN de desembarcaments de famílies amb aquestes pasteres, amb aquestes llanxes pneumàtiques en les que hi viatgen nadons, nens molt petits, però clar, aquí el que fas és un seguiment intens i intensiu, i per tant jo crec que el que aporta sobretot és una denúncia i genera doncs empatia, per una banda, sensibilització i indignació.
Professionalment està satisfeta del treball que heu fet?
Molt, sí, sí, perquè crec que és un document molt fidel a la realitat que hem viscut. Crec que en realitat és un compactat de vivències i sobretot és a dir, no té ornaments, és tal com ho vam viure.
És tan cru com és.
És tan cru com és, i crec que per un documentalista no hi ha millor resultat que aquest, no? Aconseguir reflectir el que un mateix ha viscut, no? I aconseguir provocar el que tu mateixa, com és el meu cas, sents, no? O el meu company, amb el David, quan ho vius, que és indignació.
Amb quina sensació tornes de Lesbos? Perquè tu has anat allà per complir una tasca professional, però també ets persona, has de fer el teu treball, però m'imagino que les sensacions, les emocions, tot plegat és una barreja, i a tu com a persona, què et deixa?
Bueno, jo la veritat és que en el primer viatge vaig tenir, bueno, tens molts moments que, bueno, que plores perquè és dur, i la veritat és que la tornada ha sigut com t'ho diria, ha sigut tan intens a arribar i posar-nos a fer el documental que jo crec que en realitat jo no he arribat a desconnectar de l'illa, no? Ahir llegia un tuit que em va agradar molt d'una periodista espanyola castellà que deia, agraïa a un altre periodista de la SER que li havia dit, ara Lesbos abriga't no només per fora sinó també per dins, no? Doncs jo crec que és una mica el que ha de fer qualsevol persona que estigui allí, sigui periodista, sigui voluntària, sigui veí, no? O veïna de l'illa. O sigui, és difícil realment. Veus la part més inhumana del gènere i també la part més humana del gènere humà. O sigui, és molt contradictori.
Les dues cares,
sí,
de la mateixa moneda.
Sí.
Hi ha una feina que deu ser complicada també, perquè quan tens tantes imatges i totes et semblen tan importants, fer una tria del que realment vols posar en aquell treball que fas, és complicat. He tingut problemes.
Bueno, no? Sí, clar, has de fer, evidentment, tornes amb un material ingent, has gravat moltíssimes hores, tens moltes entrevistes, tens moltes situacions, però clar, has de filar, no? Aquest és el treball, també forma part del treball de fer un documental, no? De triar i seleccionar el que millor reflecteix la història. Però bueno, al final això en realitat ha sigut un repte de moltes hores, però que estava molt clar com havíem d'explicar la història, què havíem d'explicar, perquè ens manava una mica la cronologia, perquè com expliquem l'evolució, és a dir, el fil conductor és l'evolució d'aquest equip de socorristes que arriben amb unes aletes i un vestit de neoprè i acaben tenint embarcacions, doncs, clar, és aquesta evolució et marca, no?, la història del que vols explicar. I després, clar, allà vius desembarcaments diaris. Doncs sí, has de seleccionar els que són més representatius de la seva feina i de la situació en què viatgen totes aquestes famílies que creuen l'Egeu.
També en aquest documental abordeu el tema dels mitjans de comunicació, no?, del tractament que es fa. Avui, per exemple, el tema està a portada dels diaris, però va una mica a ratxes, no?, quan hi ha alguna cosa sobre en portada, però si no, diguem que el dia a dia continua sent el mateix allà a Lesbos, i els que han continuat camí cap al nord d'Europa, doncs continua la tragèdia, però en canvi podem passar uns dies sense saber absolutament res. Des de quin punt de vista es tracta el paper dels mitjans de comunicació?
De fet, no era un tema que volíem tractar, però al final, per qüestions d'espai, no vam poder entrar bastament. No. Parlem d'un fotoperiodista, que és el Santi Palacios, que és Premi Nacional de Fotografia, una persona excel·lent, que porta a Lesbos des del mes de juliol i que acaba de tornar. De fet, avui va tornar la setmana passada a Lesbos i avui se n'anava a Sèrbia, no? I és una persona que ha fet fotos que han sigut portades a New York Times, a The Guardian, a Le Monde, al País mateix, o sigui, les seves fotos han donat la volta al món, no? I llavors, fem un petit apunt de la importància que han tingut els fotoperiodistes a l'hora de visibilitzar aquest drama, no? Perquè realment sense aquesta feina, a més de periodistes freelance, és a dir, no gent contractada que envia
que
els mitjans.
Segueixen una línia o envien el seu material, sí, i després sí, l'editor decideix.
Per tant, aquest és el petit apunt que apareix, no? Però jo crec que, i ell mateix ho diu en el documental, no? Diu que les seves fotos, que sap que difícilment tindran una repercussió immediata, però que espera que en uns anys serveixin per siguin una bufetada, no?, a la cara de tanta gent que ha permès que en ple 2015 estigui passant el que està passant a Europa, no?
Tenim el Gerard Canals, crec que el tenim ja al telèfon. Ell és de Proactiva Open Arms, que és aquesta ONG de socorristes de Badalona que des del mes de setembre estan salvant vides a Lesbos. Van marxar pràcticament amb els estalvis que tenien i ara estan recollint donatius per tal de continuar ajudant els refugiats que arriben, perquè si no hauran de marxar. Gerard, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ara mateix estàs a Lesbos?
Sí, sí, sí.
Quina és la situació avui, ara mateix, a aquesta hora?
Doncs ara mateix fa molt de fred. Afortunadament el mar està bastant pla, però en el que portem de matí han arribat 15 embarcacions ja.
Que això traduït en persones són?
Bueno, una mitja de 50 per embarcació, doncs unes 700-800 persones.
I aquesta és una situació que se'n repeteix diàriament.
Sí, això diríem que està pel tan baix. Vull dir, ara solem arribar entre 15 i 20 embarcacions per dia, però bueno, fa unes setmanes estàvem parlant de 60 i fins i tot més.
Quantes persones de la vostra ONG esteu treballant allà a peu de platja i en el mar?
Doncs, mira, l'embarcació, la tripulació normal són 5, i a platja doncs solem tenir entre 6 i 8 persones més, depenent del temps, però sí, solem ser unes 12 persones a l'equip.
Per fer aquesta feina que esteu fent, que es diu ràpid, són salvar vides, vosaltres no teniu cap mena d'ajuda pública, no teniu cap recurs que el propi que heu aconseguit vosaltres. Esteu recollint diners, esteu acceptant donacions perquè... Expliqueu vosaltres en la vostra pròpia pàgina web que si no aconseguiu aquests recursos haureu de tornar a casa.
Sí, evidentment. Tot això va començar amb una aportació privada de l'Òscar, del director, però això ja va quedar... Aquests diners es van gastar molt de pressa. Afortunadament sí que tenim recolzament de la gent i bueno, en tant en quant tinguem aquest recolzament i faci falta estarem aquí.
Ens comentava abans l'Aranza que vosaltres vau ser els primers a donar socors a la gent que havíeu de rescatar del mar, que no hi havia ningú que es fiqués dins del mar a salvar vides com estàveu fent vosaltres, i que ara la situació ha canviat, el panorama diguem que ha millorat perquè hi ha més voluntaris, més persones que fan aquesta funció?
Bueno, el que tenim ara és més recolzament d'algunes altres embarcacions de rescat. De totes maneres, el fet d'entrar a l'aigua, físicament de tirar-nos a l'aigua, no el fan ningú més. El fa un grup de socorristes grecs que estan també treballant, però des de la costa, ells. I els que sortim a l'embarcació sí que n'hi ha embarcacions de rescat, però el tirar-se a l'aigua no el fa ningú més.
I aquí el paper dels guardacostes grecs i del Frontex... I són o no hi són?
Sí que hi són. També nosaltres tenim una base de guardacostes al port de Molivos, que està bastant proper a nosaltres, i nosaltres solem treballar molt amb Frontex. És l'embarcació que sol estar més patrullant tota la zona. De fet, és la Frontex Portugal, i cooperem bastant amb ells, tenim un tracte molt proper, i la veritat és que des de fa uns dies cap aquí la situació ha fet un gir i bueno, sembla que ens accepten i ens deixen treballar.
A banda d'aquesta tasca de recuperació de les persones del mar, feu alguna altra funció?
Bueno, fem el treball dins de l'aigua, des de les embarcacions i motos d'aigua, i també fem recepció des de la costa. I, bueno, a part d'això, sempre solem tenir al voltant algun equip mèdic, però no, nosaltres ens dediquem bàsicament al salvament. I ens hem plantejat en el seu moment de portar equips mèdics i infermers, però com ja n'hi ha altres organitzacions que són especialistes en això i ho fan, doncs hem dedicat els nostres esforços en el que no feia ningú més.
Explica'ns una mica en quines situacions us trobeu quan arriben els refugiats.
Bueno, pues ens trobem a tot. Vull dir, trobem famílies senceres que inclouen des de nens recent nascuts o que estan per néixer, fins a avis. Ens trobem gent que arriba incapacitada, que no es pot moure, arriben ara amb hipotèrmia. Generalment, almenys és una hipotèrmia lleu, i d'aquí cap endavant, perquè està fent molt, molt fred, i nosaltres que anem ben equipats passem fred igual, que no em diuen el fred que estan passant aquests pobres. I bueno, i fins i tot, bueno, fa uns dies vam tenir dues persones mortes a causa de la hipotèrmia. No es van ofegar, no va passar res, però del fred mateix van morir durant el trajecte.
Avui mateix el periòdico li dedica el tema, i precisament també per l'estrena d'aquest documental que avui estem comentant, parla del tema en portada i també a l'interior, destacant que la xifra de menors refugiats ja suposa el terç de les persones que arriben. Això, vosaltres ho heu comprovat? És així?
Bueno, jo l'estadística no te la podia confirmar perquè no fem, no portem aquest seguiment, però sí que arriben molts nens. De fet, el que no són és arribar molt, molt barrejats. A vegades s'arriba a una embarcació que són només d'homes joves, aquests són on arriben les pitjors condicions, i en canvi arriben embarcacions que està tot ple de criatures, que són tot mares i criatures. Ara mateix, per exemple, ha arribat una fa poquet que n'hi havia molts, molts, molts nens, més de la meitat. Vull dir, aleshores sí que suposo que amb el número 11 acaben arribant aquestes xifres, un terç és possible que ho siguin, sí.
Li volia preguntar, de fet, a l'Aranza, però també t'ho preguntaré a tu. Teniu la sensació que si no és per les ONGs que esteu treballant allà, aquesta gent es moriria ja mateix?
Segur. Segur, segur. Mira, de fet, si no fos per les ONGs que estem aquí, que vam posar el crit al cel quan va passar el que va passar fa uns mesos, a l'octubre, que va haver-hi un gran incident, res hauria canviat, haurien seguit arribant com sempre, sense massa seguiment pels medis i sense ningú que realment els atengués. Una de les funcions que tenim nosaltres, a part de fer el rescat, és estar allà i mirar que els altres facin la seva feina. Vull dir, encara que a mi no em deixin treballar, si se sap que estem vigilant, els oficials els toca treballar. Vull dir, això és una labor molt important, també. I tota la infraestructura que hi ha a terra d'assistència per part de... És tot voluntariat. I tots els campaments que hi ha aquí són voluntariat. Sí que hi ha una actuació a l'ACNUR a través de transport i de creació d'alguns camps, però la major part se l'estan fent ONGs, petites ONGs.
I la implicació de les administracions, per exemple, de l'administració grega, hi ha alguna mena d'acció? Fan alguna cosa?
Bueno, jo més enllà del que fan a nivell de salvament, que seria guardacostes i Frontex, a part d'això no he vist massa res, no, ni a nivell d'aigua ni a fora.
I es veuen, no sé, però la reacció de la població de Lesbos, perquè imagino que el contacte és inevitable. Quina és la reacció de la ciutadania?
Home, la gent en general, sí que n'hi ha de tot, com a tot arreu, però en general la gent està bolcada amb el problema que tenen i tots en la mesura del possible estan ajudant o a coordinar esforços o a seguir locals per emmagatzemar material per poder després fer assistència o, bueno, ja et dic, en la mesura del possible. De fet, abans el rescat el feien només els pescadors perquè eren els que estaven a l'aigua. El que sí que ha passat és que, bueno, amb l'arribada de ONGs hem anat agafant totes les feines d'atenció en tots els aspectes ara als refugiats i hem tret una mica aquest pes que estàvem portant només els locals. Però sí, és que abans, ja dic, només estaven ells.
Això té un final? Quina és la vostra sensació?
No ho sé. La veritat és que la meva perspectiva del problema és molt estreta, diguem. Jo veig només el que està passant aquí. Però, bueno, per les informacions que ens arriben de número de refugiats que estan esperant a l'altra banda, no té perspectives d'acabar-se demà, vaja.
Li vols preguntar alguna cosa, Aranza, al Gerard?
No, de fet, mira, el vaig veure precisament aquest dissabte a la preestrena que vam fer Vic. Re, una abraçada molt forta, Gerard, i molta sort.
Igualment, gràcies, Aranza.
Gerard, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts al Sant Cugat a Fons. Gràcies i que vagi bé la feina. Gràcies, bon dia. Està ja, jo, de veritat, estic aquí a quilòmetres de distància i se'm fa complicat estar ja en el dia a dia veient totes aquestes històries, perquè és que cada persona porta una història darrere. Això també ho veurem en aquest documental.
Sí, bueno, veurem també, parlem amb famílies que arriben, sí, que ens expliquen doncs com se senten, no? M'ha agradat que diguis aquesta frase perquè és una frase que l'Òscar ha dit moltes vegades al llarg d'aquest rodatge, no? Cada armilla salvavides que hi ha en aquestes platges, darrere de cada armilla hi ha una vida, hi ha una història, no? És a dir, i això ho veus i és realment és molt frapant, és molt colpidor, és molt dur, és molt bèstia veure arribar famílies senceres amb nadons de dies, de mesos, dones embarassades, gent... De fet, abans, just abans que anéssim nosaltres a Lesbos, una dona va donar llum a la platja de Lesbos, no? Va trencar aigües durant el trajecte. Sí, és a dir, clar, no, és impossible ensenyar tot això en 56 minuts que dura aquest documental, no? Però jo crec que s'apropa bastant al retrat, no? Un retrat
de la situació.
No, jo penso que no és un retrat superficial.
Alguna història que t'hagi colpit especialment?
Sí, sí. El que passa és que aquesta no està gravada, però sí... molt al principi d'arribar, portava molt poquets dies. És a dir, quan els refugiats desembarquen a la platja, després ells han d'arribar als camps de registre, que estan a 60-70 quilòmetres, a la capital de Lesbos. Lesbos és una illa amb alçada, llavors té una carretera
pendents.
Amb pendents molt... Llavors veies, no?, a les famílies caminant carretera amunt, i, clar, tu no pots... tu estàs allà treballant i nosaltres, me'n recordo, amb el David hem dit, bueno, evidentment, quan veiem una situació molt difícil haurem de reaccionar, no?, perquè no estàvem fent voluntariat, no?, i teníem les limitacions que té un equip, un cotxe amb espai per dues persones. I me'n recordo un dia que vam veure un pare exhaust, suat, feia molta calor, amb una nena de, no sé, devia tenir un any, 17 mesos, 18 mesos, molt petita, i els vam pujar. Ell portava una bossa de plàstic, de típica de supermercat, i portava dues ampolles d'aigua. Va pujar i li vam estar parlant amb ell, ens va explicar que era sirià, no recordo de quina ciutat, i va explicar que feia 12 dies va portar la petita al metge i que quan va tornar havien bombardejat casa seva i havia perdut les altres dues filles, que també eren molt petites, i la seva dona, i que llavors va decidir, diu, les vaig enterrar i vaig sortir, i em va dir, me'n recordo que em va dir, em pregunto, o sigui, es culpava, no? Deia, si hagués fet això abans, la meva família encara estaria viva, no? Va ser molt, molt fort per mi aquella conversa, perquè, a més, li preguntava on estan les teves pertinences, la teva bossa, no portava res, i em va dir, els traficants turcs me les han llançat al mar, perquè això passa també, no? Ens arriben històries de la costa turca esfereïdures, i aquesta era una d'elles, la bossa li havien llançat al mar. Per tant, eren ell i la seva filla petitíssima, una nena que no feia contacte visual. Jo crec que, bueno, ho veies, no?, que estaven en estat de xoc total, no? O sigui, sí, bueno, clar, ja, això no estàvem gravant, ens ho vam trobar, no?, però sí, va ser molt heavy, molt heavy. Aquesta història va ser molt, molt dura, molt dura. I com aquesta, imagina't totes les que hi ha i que no coneixes, perquè evidentment no tens temps de parlar amb tothom que arriba, però per mi sí que és una mostra de que efectivament darrere de cada persona, darrere de cada armilla salvavides, hi ha una història de vida, i una història de vida moltes vegades trencada, no?
Tu has declarat i t'has queixat de la poca... del poc compromís, de la poca acció que té l'Europa política, l'Europa responsable davant de totes aquestes situacions, que del que únicament es preocupen és dels cupos, de si posem polseretes per distingir-los, de si establim novament fronteres, no es preocupa del drama.
Jo crec que Europa està fent una gestió, a part de cínica, evidentment, inhumana, si pensem fredament, és una gestió administrativa d'un drama humanitari de primer ordre, no? I el que necessita aquest drama precisament és una resposta humana. Llavors, si penso que la portada del periòdico d'avui que titula Europa es trosseja, jo aniria més enllà, no és que es trossegi, és que ha perdut la memòria, no? És a dir, és l'èxode humanitari més gran després de la Segona Guerra Mundial, i crec que, malauradament, aquest èxode, amb aquest que comparem de la Segona Guerra Mundial, hi ha moltes més coses en comú, començant, per exemple, per posar polseres de colors als refugiats en aquesta ciutat del Regne Unit, no?, que és on s'ha començat a fer. Per tant, tenim perills davant molt, 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 molt... no sé, diria que espanten, no? I jo crec que hi ha alguna cosa que no va bé, efectivament.
De tota manera, m'agradaria dir
que hi ha totes aquestes associacions i entitats que estan treballant amb el tema de... Ja, saps que hi ha moltes, a molts pobles, a Sant Cugat també, a Sant Cugat acull, Molins acull, no? Associacions, moviments socials que estan implicats en això i que realment veuen que no poden, no saben molt bé com canalitzar l'ajuda, no?
I que estan preparats ja a l'espera,
sí,
però no hi arriben.
Sí. De moment el que sí que estan fent és preparar una gran mobilització de cara al 19 de març que pretén repartir-se a diverses capitals europees. Barcelona està en l'agenda, i que pretén ser una gran mobilització de la societat civil europea per demanar als governs que canviïn les, Bueno, que, només que canviïn, que reaccionin, no? Perquè, bueno, que pretén ser una mica com el moviment de no a la guerra.
Que I que deixin de negociar, i de, sí. I de fer-se xantatge...
Bueno, clar, és pervers, és quasi pornogràfic veure com ha negociat Europa amb Turquia a costa de intentar aturar un flux que, a més, no s'ha aturat. Només amb el que ens ha explicat avui el Gerard, han arribat... O sigui, jo realment... No sabia que havien arribat 60 barques la setmana passada, pensava que eren una mica menys. Europa, Angela Merkel ha ofert de tot a Turquia per tractar, per intentar que Turquia militaritzi la costa turca i eviti les sortides. Sí, no s'ha aconseguit, però que al·lucines, no? que hi hagi com una contraprestació, que és ampliar visats...
És un intercanvi d'interessos, tu me necessites, jo t'ho dono.
I després també crec que ens hem de preguntar, i això sí que s'apunta al documental, els diners, milions i milions i milions d'euros que mou aquesta indústria de l'èxode, no? I que comença, que té la piràmide, diguéssim, en despatxos a la ciutat d'Istanbul, sense anar més lluny, no? I que acaba, doncs, amb el traficant que embarca la gent a la platja, no?
Estem parlant del pas de Turquia a Lesbos, que sí, són 9-10 quilòmetres.
Sí. En la part més estreta, ara estan canviant rutes i fan trajectes de 21, però al nord de Lesbos, que és on nosaltres hem estat rodant aquest documental i és on estan radicats els socorristes, és la part que està més a prop de Turquia i són 10 quilòmetres, sí, sí. Veus la costa turca perfectament, en prismàtics, veus detalls dels edificis de l'altra banda.
Mm-hmm. T'ho torno a preguntar, abans li preguntava al Gerard, això s'acabarà?
Jo crec que no, perquè hi ha 2 milions de persones a Turquia que volen creuar, perquè el conflicte a Síria no s'acaba. De fet, hi ha una correlació entre la intensitat de les ofensives de guerra a Síria amb l'èxode, no? Vull dir, és a dir, no s'acabarà mentre hi hagi gent que hagi de fugir de la barbàrie, no? Clar que no s'acabarà.
Aranza, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Gràcies també pel treball que veurem aquesta nit. Tokima, rescata el mar Egeu. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons. La vida és local.